El gall del monestir.
Doncs ara és el moment de començar el Sant Cugat a fons. D'aquest dijous, i ho fem amb la tertúlia, el gall del monestir. Una tertúlia avui en companyia de Maria Sansa. Molt bon dia, Maria.
Bon dia.
I de Domènec Miquel. Molt bon dia.
Hola, bon dia.
Un altre cop un tet-a-tet, un...
Sí, noi.
Cap problema. Sí,
i darrerament... això que no discutiu gaire, vosaltres dos.
Home, és que a mi el fet de discutir m'agrada poc. A mi m'agrada posar-me
d'acord... Maria, discutir no vol dir barallar-se.
No, no. A mi m'agrada posar-me d'acord amb la gent i que em deixin en pau amb les meves idees.
Doncs abans preguntàveu, i avui de què parlem? Doncs de què hem de parlar? De què hem de parlar?
Del que parla tothom.
Del que parla tothom. I avui precisament estem una setmana vista del 21 de desembre, que és el dia per anar a votar. Uh-huh. I avui, per exemple, és una pregunta que ja havia formulat al principi d'aquesta setmana en aquesta tertúlia amb altres companys. Però avui, per exemple, La Vanguardia també ho reflecteix, no? I és el fet dels possibles resultats que es donaran, la governabilitat que permetrà aquests resultats. És a dir, la cosa està, sembla que molt ajustada, molt igualada. Si comptem a grans trets els dos blocs, el bloc constitucionalista i el bloc independentista, i per tant la balança no s'ha inclinat cap a cap de les bandes.
Saps què passa? Jo amb les enquestes en aquest país ja fa molts anys que he deixat de confiar-hi, perquè surten com surten, i després no estic d'acord amb que hi hagi dos blocs. Jo penso que hi ha tres blocs, i depèn de com surtin els resultats es veurà qui està amb un, amb l'altre o el del mig. I si no, doncs, al cap de dos mesos tornarem a anar a eleccions.
En el tercer bloc hi comptes, Catalunya...
No, jo no hi conto ningú fins que vegi el resultat de les eleccions.
No, però el tercer bloc qui és?
Els que no volen...
Els comuns?
Els que no volen... No.
No, els que no volen ni el 155...
Sí, ni la DUI.
Doncs els comuns.
I el PSC... No, sí, a veure, el discurs del PSC sempre ha sigut no volem 155 ni DUI.
Ni la DUI, sí, això és veritat.
Però han donat suport a la 155.
El PSOE ha donat suport al 155 perquè no hi havia cap més... Els números cantaven. Això que em preguntes ara, els números canten. I els números canten al Parlament Espanyol i al Parlament de Catalunya.
I què me'n dius, ara que estem parlant del PSC, què me'n dius de les propostes... de l'Iceta?
Són sensates, no? És reconciliació, és treballar per Catalunya i que ens normalitzem el país. Resumint, vull dir, ara... Home, hagués pogut portar totes les propostes, però penso que tampoc cal cansar el tertulià, diguéssim. El resum és treballar pel país... tranquil·litzar el país i tirar endavant el país. Aquesta és la proposta, en síntesi.
Domènec.
Sí, sí, en aquests moments, a veure, diguéssim, l'Iceta és potser, diguéssim, el polític més raonable de tots. Quan tu vas seguint les diferents entrevistes que es fan amb els uns i amb els altres, és això, és raonable el que explica ell. Una altra cosa és que després sigui factible o no sigui
això
factible
ja
i de més, que això és una altra qüestió. Però el que explica és raonable. A veure, el que no pot ser és aquestes propostes que hi ha que no són raonables. I alguns dels que es presenten és com si no hagués passat res i que tornéssim a la situació anterior. I no, escolti'm, la situació anterior ja sabem on ens ha portat. Doncs aleshores no podem tornar a la situació anterior perquè quedem absolutament encallats. Hem de superar aquesta situació anterior. I superar aquesta situació anterior, doncs, bueno, vol dir canviar una mica certs discursos. I si no, no en sortirem. És evident.
Entre algunes de les qüestions que ha afirmat, ha dit que no investirà Arrimadas.
A veure,
per exemple.
Nosaltres, el PSC, presentarem l'Iceta com a president i votarem l'Iceta. si l'Iset aconsegueix vots, fantàstic, i si no els aconsegueix, doncs ja s'espavilarà qui els aconsegueixi.
Home, està clar que fins que no veiem els resultats després del dia 21, no sabrem exactament quin panorama queda.
No, el que jo sí sé és que el PSC només presentarà com a candidat el Miquel Iceta.
Però, segons han apuntat, pràcticament tots els sondejos és aquesta igualtat que hi ha entre uns i altres. Jo dic dos blocs, la Maria diu tres, acceptem també el tercer. Hi haurà d'haver pactes si el resultat és el que està reflectint ara mateix els sondejos?
No, els pactes es fan a posteriori de les eleccions, sempre. Els pactes sempre es fan a posteriori de les eleccions. Sí. Quan el programa electoral funciona, si te poses d'acord amb 4 punts o amb 10 o amb 15, els pactes no es fan mai abans de les eleccions, i menys en campanya electoral.
I en campanya electoral sempre es diu el mateix. Jo, diguéssim, si entro en el govern és per ser president. Jo no vull ser, diguéssim, un conseller, o no vull ser vicepresident. No vull... Això sempre es diu. Per tant, és absolutament normal que l'Iceta digui això. Vull dir, ho ha dit ell, i en el seu moment, doncs, per exemple, ho deia, doncs, el Rivera respecte a les espanyoles. És que no ens en recordem, vull dir, és clar, sempre es diuen aquestes coses. I si no, no participaré del govern. Doncs vale, doncs entesos, no participis del govern. Ja
és el que toca.
Clar, esclar, vull dir, en fi, tu sabràs si t'interessa ser-hi o t'interessa mantenir-te a l'oposició, vull dir, esclar.
I què us semblen aquestes discrepàncies o desajustos que s'han produït entre Catalunya, Junts per Catalunya i Esquerra Republicana?
Bueno, però això era la mort anunciada, sí. No? Vull dir, a veure, Esquerra Republicana, mentre va estar al tripartit, ens va fer mal a nosaltres. Allò, els enemics era el PSC. I Esquerra Republicana, quan ha estat a Junts per Sí, els enemics han sigut a l'antic Convergència, al PDeCAT, i ara va a menjar-se el PDeCAT. Però és que Esquerra Republicana és el seu estil de fer política. Sempre ha sigut el seu estil de fer política.
Sí, jo, si només volia fer una reflexió, diguéssim, amb això, pensa que sempre hi ha hagut com una certa confrontació entre Generalitat i Ajuntament de Barcelona, entre altres raons, però que estan a la mateixa plaça, un a un cantó i l'altre, diguéssim, a l'altre, i demés. De les temporades que hi han hagut més trets d'un a l'altre, ha sigut les etapes en què els dos han estat governats pel mateix partit que es deia Esquerra Republicana, que són els anys aquests, dels anys 30, Mai com aquells moments hi havien hagut tants trets d'una banda a l'altra de la plaça. Dius, sort que són tots els mateixos,
Segurament que, bueno, heu sentit a parlar dels resultats, dels recomptes. D'una banda, ja aquesta setmana es va anunciar que Indra seria l'empresa que faria el recompte d'aquestes eleccions. Una decisió que s'ha fet sense concurs públic, que és el que...
Però el recompte de les eleccions els fan els col·legis electorals?
Els fan els presidents a les meses, clar.
El recompte de les eleccions de sempre, des de l'any 77, president de les meses fa el recompte. L'envia...
De cada mesa, mesa, clar.
L'envia al jutjat. I el jutjat fa el recompte general i ho dona a qui li toqui, que hagi de dir el que li ha dit el jutjat. No fa el recompte una empresa privada, no. Mai a la vida.
Bueno, en tot cas, és qui controlarà o acabarà...
En tot cas, és qui posarà la infraestructura informàtica, etcètera, etcètera, i això. Però aquestes coses no s'han de confondre, Vull dir, és això mateix, diguéssim. O sigui, qui fa el recompte és el president de la mesa, no la mesa, no els apoderats que hi ha allà. És el president de la mesa, i cada qual té la seva funció en aquest cas,
Ara, ja sabeu que hi ha hagut dubtes, ombres, suspicàcies...
Però són mentides, i ho vull dir categòricament, mentides, perquè jo que hi he estat des de l'any 77 en una mesa... amb moltes meses, com diu el Domènec, el president de la mesa és l'últim responsable de fer el recompte. Això, cada partit polític, fem el nostre recompte particular i ho enviem en el nostre, almenys el PSC ho ha fet sempre així, ho enviem en el nostre partit polític i el nostre partit polític fa el recompte. Però el recompte oficial és el del president de la mesa que l'envia al jutjat.
Sí, sí, normalment el president va cantant i els apoderats, els diferents partits, ells tenen les seves llistes particulars i van anotant el que està dient el president de la mesa. I doncs al final acaben sumant i dius, escolti, a mi me'n surten 83 i no, doncs a mi en surten 84. Doncs a veure
es
què ha passat aquí.
Es torna a fer el recompte, sí, perquè a vegades hi ha meses que s'acaben a la una de la matinada, sí, perquè no surten els recomptes.
Sí. Sí.
Bueno, en qualsevol cas, sabeu quan, perfectament...
Quan hi ha el
Senat... Bueno, quan hi ha el Senat
cosa,
acabes a les dues de la matinada.
És una cosa llarguíssima, sí.
Però, a més, a veure, a mi que em surti un senyor d'un partit que es digui que posaran ara dos... Nosaltres tota la vida hem posat interventors a totes les meses. N'hem tingut dos, un pel dematí i un per la tarda. I, a més, hem tingut apoderats. A veure, que ara surti un partit inventant la sopa d'all i dient que posaran interventors a les meses per controlar el president de la mesa, em sembla d'un ridícul espantós. Però espantós, és que em sembla, allò que parlàvem abans, em sembla donar una desinformació al ciutadà de peu que no té per què saber com funcionen aquestes coses.
I què us sembla que entitats civils, com ja es va anunciar, els CDRs, hagin comunicat que ells faran un recompte paral·lel?
Mira, em sembla molt bé, però em sembla una estupidesa, francament.
Ells l'única cosa que poden fer és anar anotant el que va donant cada mesa i fer la suma.
I a més el president de la mesa no els hi donarà el recompte, perquè per donar-te el recompte has d'anar a la Constitució de la mesa, has de declarar-te que ets interventor o apoderat d'un determinat partit, que és els únics que aconseguim tenir els fulls de recompte, còpia dels fulls de recompte. Sí. Ens dona la còpia dels fulls de recompte a tots els que s'han... posicionat al moment de donar l'obertura de la mesa. O sigui, abans de la mesa t'has de donar a conèixer. Poden anar allà i poden controlar, però no sé què controlaran.
Tu t'imagines una mesa que es presenta i diu, mira, és que jo sóc el representant de l'Associació de Filatèlics i Pescadors de Canya.
Doncs li dirà molt de gust de conèixer, passi bé.
I és que vull ser el recompte. Però és que té que veure la seva entitat amb el recompte. Per favor, vull dir, home, no.
Estem desinformant.
O sigui que són faves contades?
Home, jo crec que en aquest país una de les coses que no es pot posar en discussió, vamos, i em poso moltes en discussió, però el recompte de les meses electorals penso que és la cosa més sèria del món. A més, cada seu fem la nostra pròpia recompte. El recompte de Sant Cugat, nosaltres també tenim, cada vegada que ve un interventor i un apoderat i posa els números, els posem els números, els pengem a la pissarra, els pengem a l'ordinador nostre. És pràcticament impossible i quan hi ha una mesa que no surten els comptes es saboleix aquella mesa. Això s'ha passat sempre.
Per tant, si no calen tants interventors, m'imagino que observadors internacionals... Ho dic perquè el senyor Rajoy crec recordar que va dir que no calia, que per què...
A veure, una mesa hi ha el president, el vicepresident i els que constitueixen la mesa, que són persones normals i corrents, que surten d'una llista que es fa per un programa informàtic i surten aquelles persones. Després, cada partit polític, repeteixo, allò no vull fer pesada, però enviem sempre interventors i apoderats. Som els únics que tenim dret a estar allà si ens hem constituït com a mesa. I poden venir, com diu el Domènec, els filatèlics del món mundial i els interventors de Bòsnia, vull dir, però estaran allà per esmorzar, per dinar o per sopar.
Clar, sí, normalment, a veure, tradicionalment les grans trampes s'han fet amb el cens. És aquí, diguéssim, on es fan les trampes.
Quan apareixen persones que s'han empadronat i no hi han anat a viure mai a la vida, no?
O a veure, diguéssim, a la primera...
O morts que ressusciten.
A la primera part, diguéssim, del segle XX, el gran truco estava, diguéssim, en fer votar els morts i no deixar votar els vius, i ja està. Sí. I era així de senzill.
Però llavors no hi havia interventors.
Clar, esclar. I llavors, a veure, però ara que hi ha interventors, a veure, tots els interventors anoten, diguéssim, qui va votar, i si llavors doncs, el president diu, bueno, a veure, comencem a tirar paperetes a dintre, que són aquests senyors i de més que no han vingut. No, vull dir, això és molt difícil actualment.
I els vots per correus comproven que no s'hagi vingut a votar abans. Jo, als anys 80 i poc, vaig veure Galícia o Puigcerasso, molt important. Sí, als pobles petits els hi enviaven un autocar i els convidaven a baixar a la ciutat, que és on hi havia les meses electorals. I en l'autocar els hi donaven el sobre i la papereta.
Ah, bueno, això és una altra qüestió. Sí, això és una altra qüestió, sí.
O sigui, no, sí. No és tant el recompte, sinó com el procés. El procés de, de votació.
Sí, sí, és el procés, sí, sí. Però és que el procés, home, també és complicat perquè ja te n'adones de si hi ha gent que està doblada. En les primeres votacions, el 77, el 79 i el 80, no me'n recordo ja què, 81 potser, hi havia gent que podia votar a Sant Cugat i a Barcelona, perquè jo en conec d'aquests. Tenia la residència a Barcelona, però també s'havia donat d'alta a Sant Cugat. I van votar a Sant Cugat i a Barcelona. Tinc noms i cognoms.
Però això teòricament, diguéssim, no hauria de passar. Perquè,
però llavors ens va... Després es van... Després això es va refer. Fixa-t'hi que es pengen ja en els ajuntaments des de ja fa molts anys.
Sí.
Pots anar a veure si tu estàs allà, si no estàs allà. Els secretaris dels ajuntaments també tenen un control. A veure, jo penso que a l'acte de votació està supercontrolat. El procés no el conec tant, però suposo que també.
Teòricament, quan tu t'empadrones, per exemple, a Sant Cugat, has de portar la baixa de l'empadronament de Barcelona. Vull dir, clar, si no tens la baixa de Barcelona, no et pots empadronar aquí a Sant Cugat.
Aquí va haver-hi un petit embolic, que jo crec que va ser un problema de gestió.
Sí, pot ser que en un moment determinat hi hagués.
Més que la gent volgués fer un Puigcerasso, era un problema de gestió. Algú se'n va adonar que si estava aquí i també no l'havien donat de baixa d'allà, doncs podia votar dues vegades.
Déu-n'hi-do. I, per cert, aquesta convocatòria electoral li ha suposat una feina extra a la Junta. A la Junta Electoral, que ha hagut de prendre moltes decisions perquè s'hi han presentat denúncies per qüestions importantíssimes com els llaços, el fet de lluir els llaços, bueno, de prohibir el color groc.
Mira, que treballin una mica,
sí,
també
però veig
està
que
bé.
Les furgonetes de correus no, continuen siguin grogues, no sí. Les han prohibit.
És que ara és un problema, no?
Potser és que són estatals, sí.
O sigui, sí. Hi ha colors que són prohibits i altres que no.
No, diguem-ne, hi ha coses grogues que són prohibides i altres coses grogues que no ho són.
Vols dir?
Sí.
Coses, no el color.
No, el color no, perquè dic, a veure, les furgonetes de correus són grogues i no les han prohibit. Ah. A veure, doncs, per tant, en fi, no les han pintades de color blau.
I les roses grogues suposo que continuaran sent grogues, tampoc no ens les pintaran d'un altre color.
Déu-n'hi-do, però feina extra sí que...
Bueno, ja està bé que treballin alguna vegada a l'any, també tampoc no va malament, eh?
Sí que n'han tingut. Per cert...
Tampoc hi he entès, diguéssim, per què s'ha agafat això de, de color groc, eh? Perquè...
Crec que ho van explicar, eh? Ara no us ho sabria dir.
Jo et repeteixo que l'únic que em recorda el groc són els sindicats grocs, i per tant...
Sí, perquè a més el color tradicional de la llibertat és el blanc.
Sí. I el groc són els sindicats fatxes.
Sí, per això.
Els sindicats fatxes.
Sí, no sé ben bé de què ve utilitzat el groc, però bueno.
Jo no ho he sentit explicar a ningú, eh? No sé si algú ho ha explicat, però jo no ho he sentit.
A mi em sona, però vaja, no us ho sabria dir ara mateix. Aprofitem que tenim el Domènec per... No, ho dic perquè és un tema que ja hem tractat, i ha estat el tema de la setmana, el tema del trasllat de les obres
de
Sixena. Un tema que no podem donar per tancat, però que de moment ja hi ha hagut un moviment.
Sí.
Però què et sembla tot plegat com ha anat?
Jo penso que diguéssim que ha sigut un moviment absolutament... jurídicament ha sigut un moviment absolutament precipitat, perquè sobre Sixena no hi ha una sentència definitiva. I vull dir, per tant, no es pot, diguéssim, fer una cosa d'aquest tipus així. I això li pot tenir conseqüències en el jutge, vull dir, perquè si realment després recordes, diguéssim, que hi va haver un jutge que va posar a la presó amb un senyor de Bànquia i de més, i que després aquest senyor de Bànquia va acabar sent condemnat i tot plegat, però el jutge aquell, el jutge Silva, va ser destituït. I va ser, diguéssim, inhabilitat per durant uns anys. I el que ha fet aquest senyor, diguéssim, d'Osca, li pot acabar passant el mateix, perquè ell no havia acabat el procés. Diguéssim, ell havia donat una sentència, però hi havia un tribunal superior en el qual es podia recórrer. Doncs aprofitar aquestes conjuntures de l'article 155 i sense que s'hagi acabat i tot plegat, doncs és, simplement és una marranada. Vull dir, això és claríssim, no?
Jo, amb aquest procés, el que no sabia i vaig descobrir és que les santjuanistes que hi ha a Valldoreix eren les monges que hi havia hagut abans al monestir.
No, que hi havia, que hi havia. Perquè ara no
ja,
n'hi ha
ja
cap.
No n'hi ha.
Ah, ja no n'hi ha cap?
No, no.
I aquella supertorre que es van fer, la urna?
És el seminari de la diòcesi de Terrassa.
Ah, carai.
Ah, carai. Una altra cosa és que hi hagin seminaristes, eh? Una altra cosa és que hi hagin seminaristes.
O sigui,
però bueno.
Perquè estem parlant sempre de propietats de l'Església.
Estem parlant de propietats de l'Església, sí.
El de Sigena també és propietat de l'Església.
A veure, és que
i
això...
I ho hem restaurat la Generalitat.
Això ho ha restaurat la Generalitat d'acord amb
sí, però ara des de l'altra banda diuen
que existeix entre l'Església i la Generalitat i de més hi ha uns convenis de col·laboració, etc etc. Perquè, esclar, diguéssim, la major part de patrimoni artístic pertany a el que genèricament en diem Església, eh?
Sí.
Que després, en el moment en què tu entres dintre de l'estructura de l'Església, no és Església, sinó que, diguéssim, és cada ordre religiós té les seves propietats particulars com qualsevol persona, o qualsevol entitat jurídica. El que passa és que, teòricament, ells estan sotmesos a una... a haver de demanar un permís, etc, però que en aquest cas existia el permís. O sigui, les monges van demanar el permís a Roma, Roma els hi va concedir el permís i, per tant, podien vendre. El que ha fet el jutge aquest és una cosa molt curiosa i és que lliga el patrimoni moble amb el patrimoni immoble. I llavors diu, com que això és un monument nacional i aquestes coses estaven dins d'aquest monument nacional, això no es pot...
Ho deixem per la setmana que ve.
Sí,
no es pot o us ho expliqueu ara, perquè ja no ens queda més temps. Gràcies als dos, molt bon dia.
Adéu. Adéu.